de 2024 i els parla Marc Castro.
Info Migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Molt bona tarda. Els municipis de més de 50.000 habitants del Vallès Occidental han apujat l'IBI de cara a 2024. Es tracta d'una mesura que els governs justifiquen amb la necessitat de quadrar els comptes i fer front a l'augment de la despesa. A Sant Cugat, però, s'ha optat per congelar el tipus de gravamen en 0,528. D'aquesta manera, vol evitar carregar la ciutadania la situació de dèficit de l'Ajuntament. Així, Sabadell i Rubí encapçalen el rànquing d'increments amb un 15% i un 12% respectivament. Ara bé, malgrat la congelació, Sant Cugat continua tenint un dels IBI més cars de Catalunya, ja que aquest impost es calcula tenint en compte els valors cadastrals dels immobles, també dels més alts del país. Aquest és el tema central del nostre informatiu migdia, que ara els ampliem. De fet, a Sant Cugat s'han modificat les bonificacions per a famílies nombroses o per la instal·lació de plaques solars, així com l'impost de vehicles de tracció mecànica i les reduccions a vehicles sostenibles. També s'introdueixen canvis en les bonificacions per la instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics. El ple municipal va aprovar definitivament la proposta d'ordenances fiscals del govern de Junts i Esquerra amb el suport de Vox, les abstencions del PSC i el PP i la negativa de la CUP i en Comú Podem. El tinent d'alcaldia d'Economia, Carles Brugà, Aroles defensa que la iniciativa referma el compromís de no perjudicar la ciutadania a l'hora de fer front a la situació de dèficit que travessa l'Ajuntament. En el cas dels altres municipis de la comarca, a Sabadell, l'increment de l'IBI del 15% ha prosperat gràcies a la majoria més que absoluta que sumen el PSC i Junts al govern. La resta de grups, que són Esquerra, Crida, En Comú Podem, Sabadell, Vox i Partit Popular, han votat en contra. A Rubí, la proposta del govern del PSC de pujada de l'IBI del 12% ha tirat endavant amb el suport d'Esquerra. L'oposició ha optat per l'abstenció i per la negativa també de Vox, PP i veïns per Rubí. En el cas de Terrassa, d'altra banda, el govern, a tres bandes que formen tot per Terrassa, Esquerra i Junts, ha fet prosperar la proposta d'incrementar l'IBI un 3,5%, una iniciativa rebutjada per l'oposició en bloc. A Cerdanyola, el govern, que capitaneja el PSC, amb majoria absoluta, ha imposat la proposta d'incrementar un IBI un 11,6%. Des de l'oposició, Esquerra, el PP, Guanyem, En Comú Podem i Junts han optat per votar en contra d'aquest increment, mentre que Vox s'ha abstingut. A Barcelona s'ha produït un cas singular. L'oposició en bloc, que és Tries per Barcelona, En Comú Podem, Esquerra, el PP i Vox han tombat la proposta d'ordenances fiscals del govern socialista que apostava per congelar l'IBI. Amb aquest fet, queden exhaurits els terminis i, per tant, es prorroguen els impostos de 2023. I què passa en altres municipis? Doncs altres grans municipis de Catalunya també s'ha optat per apujar l'IBI. Són, per exemple, els casos de Badalona, on governa el Partit Popular amb majoria absoluta, o l'Hospitalet, on els socialistes tenen la vara d'alcaldia i han tirat endavant les ordenances fiscals amb el suport d'Esquerra, mentre que el Partit Popular i Vox han votat en contra i En Comú Podem ha optat per l'abstenció. Pel que fa a les capitals de la comarca, només a Lleida s'ha rebaixat l'IBI, amb una reducció del 2%, gràcies a un acord entre el govern, que és el PSC, i el grup municipal de Junts. El Partit Popular, Esquerra i Vox ha votat en contra i En Comú Podem es va decantar per l'abstenció. A Girona, el govern de Guanyem, Junts i Esquerra ha fet servir la seva majoria per fer prosperar l'increment del 3,6% davant del bloc de l'oposició, que ha votat en contra. A Tarragona, el govern socialista ha rebut el suport d'En Comú Podem i Junts per tirar endavant l'increment del 7,5% en l'impost al qual s'han oposat Esquerra, el Partit Popular i Vox. El càlcul de la quota pagada a l'IBI s'estableix en funció del valor cadastral del bé que fixa el Ministeri d'Hisenda espanyol a partir de les dades del cadastre immobiliari, que té en compte el valor del sòl i el de la construcció. Aquest valor cadastral no és el valor pel qual s'ha escripturat ni el que ha pagat realment el comprador. La darrera revisió del cadastre a Sant Cugat a data de 2006, tot i que el ple municipal ha reclamat en més d'una ocasió una actualització. Pel que fa al tipus de gravamen, pot anar del 0,4 a l'1,1, tal com va establir el Reial Decret Legislatiu. Així, a Sant Cugat es paga un dels IBI més alts del país, amb una mitjana de 780 euros per immoble. Es tracta d'una mitjana que va de la mà del valor cadastral mitjà, que és de 130.000 euros, que situa la ciutat al capdavant de Catalunya. Dit d'una altra manera, el fet que l'impost s'hagi congelat no fa que Sant Cugat deixi d'estar en llocs capdavanters del rànquing amb l'IBI més alt. Com dèiem, aquesta informació és la que encapçala el nostre informatiu migdia, també la nostra portada del diari Cugat Media, www.cugat.cat. Moment ara de repassar altres informacions en format breu. I hem conegut que el músic santcugatenc Rafael Grau Castanyer, conegut popularment com el Xinot, ha mort aquest divendres a l'edat dels 78 anys. Grau va ser un dels impulsors de la música local a la dècada dels anys 60, sent cantant i bateria de diverses bandes de la ciutat. De fet, amb tan sols 15 anys va formar amb Cisco Tubella, guitarra rítmica, i Vicenç Rivera, guitarra, Frax Noise, que després va passar a dir-se als Xinots, ja que Rafael Grau el sobrenomenaven el Xinot. Grau no només va ser una de les veus que va promoure a les bandes de Sant Cugat, a més va ser el primer delegat del sènior masculí de l'handbol Sant Cugat. La cerimònia ha estat aquest matí a 10:15 al tanatori de Sant Cugat. Els bombers han sufocat aquest matí també un foc que ha cremat dos contenidors de paper i envasos al carrer de Salamanca, en Passeig del Baixador, això és el districte de Mirassol. L'incendi, que s'ha iniciat pocs minuts abans de les 9, no ha afectat cap vehicle ni tampoc cap casa de la via, però sí un altre contenidor de vidre. Per apagar el foc ha fet falta la intervenció d'una dotació de bombers. Aquest matí també hem sabut que el consultori de la Floresta torna a tenir servei de metge, segons s'ha confirmat a Cugat Media Mutu a Terrassa. Les visites als facultatius estaven derivades durant la setmana passada, recordin, al cap de Vall d'Oreig, per una baixa sobrevinguda que va deixar l'espai sanitari del barri sense metge. Ara el consultori ja ha reprès l'activitat normal amb el servei de metge habitual els dimarts al matí i dijous a la tarda. Passem ara la plana comercial. I és que l'arribada d'Ubac a Sant Cugat ha omplert el municipi d'una àmplia oferta d'embotits d'elaboració tradicional. L'empresa d'Organyà, a l'Urgell, ha aterrat a la ciutat per respondre a la demanda dels compradors. Amb un establiment cèntric al carrer Santiago Rossinyol, el negoci català amplia l'oferta de venda de productes gastronòmics a la ciutat. Des del negoci han explicat que Sant Cugat era una ciutat ideal perquè hi ha poques poblacions que reuneixin un espai, un tipus de població com la que hi ha al municipi, i un carrer com és el de Santiago Rossinyol, que reuneix molt ambient de poble. Escoltem el dinamitzador de la marca, Damià Ubac.
Llavors, per nosaltres, Sant Cugat reunia això. Ens agradava la població, el grup de població que hi ha, el tipus de població que hi ha, ens agradava molt. Llavors vam dir, bueno, com que un projecte a llarg termini, doncs inclús vam comprar l'immoble aquest.
De fet, Ubac afirma que han col·locat l'establiment en un punt estratègic, ja que hi ha un gran flux de gent. Moment ara de la cultura. Ja està oberta la 5ª convocatòria de residències artístiques de la Unió Sant Cugatenca per al primer semestre del 2024, entre febrer i juny, que permetrà un màxim de 9 projectes i un mínim de 6, disposar dels diversos espais durant un període de 3 mesos, a més d'una dotació econòmica de 3.000 euros per repartir entre els seleccionats i d'altres serveis. La iniciativa està inclosa en el programa de residències artístiques del Viver de Suport a la Creació Cultural, promogut des de la Unió per donar resposta a les necessitats artistes de la ciutat i de tota l'àrea metropolitana. Els projectes escollits disposaran de les aules de cos, aules polivalents i una sala d'exhibició segons la disponibilitat i les necessitats, durant un període màxim de 3 mesos. També un servei d'acompanyament a la creació i confecció de projectes artístics, suport a la producció i finançament. El pressupost total es manté com a l'anterior convocatòria en els 3.000 euros que s'hauran de repartir entre els seleccionats segons les necessitats de cada projecte. Com a novetat, s'ampliaran els serveis per a les residències amb càpsules d'assessorament per a la recerca de finançament, confecció dels projectes i suport tècnic. El termini de presentació de sol·licituds estarà obert fins al dilluns 15 de gener a mitjanit, i la resolució es publicarà el dimarts 23 de gener al web de la Unió. També es pot accedir al formulari d'inscripció i les bases. Moment ara dels esports. Els jugadors santcugatencs Roc Verteas i Oriol Crespo han guanyat la medalla d'or del Campionat d'Espanya amb la selecció catalana. Verteas Això és en Envols, és porter, juga amb el Barça i s'ha format a l'Envol Sant Cugat. Crespo és infantil de segon any, juga també amb el Barça i està format a l'escola del Turó de Can Mates a l'Envols i també a l'Envol Sant Cugat. La selecció catalana juvenil s'ha imposat davant l'Andalusia per 33-27 i suma 8 ors consecutius. El combinat infantil nacional ha derrotat per 30-26 València. Els campionats d'Espanya s'han disputat a Catalunya amb 4 medalles d'or i una de bronze per les seleccions catalanes. I també és notícia que el DCB Club Voleibol Sant Cugat ja coneix l'horari de la Copa de la Reina, que es disputarà al pavelló municipal Francisco de Dios Jiménez a Dos Hermanas, Sevilla, del 26 al 28 de gener. Les santcugatenques participaran en la 49a edició de la Copa Terres Andaluses, on es jugaran els quarts de final divendres 26 de gener a les 5 de la tarda davant l'Aro Rioja, que és l'equip que van superar amb un contundent 3-0 en el darrer partit de l'any. En cas de passar de ronda, les noies dirigides per Rafa Ruiz s'enfrontarien a semifinals al líder de la Lliga Iberdrola, la Barca Menorca, que en un hipotètic maig que es disputaria dissabte 27 de gener a 4:45 de la tarda. El primer equip femení del júnior obrirà la màxima competició europea, que és la EAKELA, que es disputa a Amsterdam del 28 de març a l'1 d'abril. Les de Guille Carnicer jugaran els quarts de final d'aquesta competició, la EHL, el dijous 28 de març a 1:45 del migdia contra el Loreto HC d'Irlanda. Les santcugatenques disputaran per segona ocasió aquesta competició, aquest cop com a vigents campiones de la Lliga Iberdrola. En cas de superar el duel de quarts de final, s'enfrontarien amb el vencedor del Club de Campo madrileny i el Mannheimer alemany, duel que es disputaria el dissabte 30 de març a 6:45 de la tarda. I el primer equip femení del Solideu Patí Hockey Club Sant Cugat ha perdut per 2-1 a la pista del Benvidre Hockey Club Lleonès a l'11a jornada de l'Hockey Lliga Iberdrola. Les locals han estat més encertades en atac, tot i que una gran Carla Batlle sota pals ha evitat que la derrota fos més gran. Les santcugatenques sumen la 6a derrota de la temporada, no obstant això, continuen a la 10a posició, ara empatades a punts amb les del Lleó. La pròxima jornada, les vermell i negres cercaran un nou triomf al PAP 2, on rebran el Voltregà dissabte que ve. Això serà a la 1 del migdia. I per tancar l'informatiu, ens fixem en l'infopodcast esportiu del dia amb Joan García.
Infopodcast, l'esport a Sant Cugat.
Què és l'hoquei sala? Doncs un esport, una modalitat esportiva que disputen dos conjunts de 5 integrants i on la pista o el pavelló està tancat per parets perimetrals i que també serveixen per acompanyar passades o fins i tot devolucions per acabar en gol. El júnior té molt a dir en aquesta modalitat esportiva i és que els dos primers equips de masculins d'aquesta secció ja s'han classificat per les semifinals del Campionat de Catalunya i també s'han classificat per la fase prèvia al Campionat d'Espanya, que, atenció, tindrà cita aquí a Sant Cugat del 19 al 21 de gener. Serà el PAF 3. En donem més detalls. Quins detalls hem de donar? Doncs bé, primerament, el júnior participa en dos equips, el Júnior Futbol Club i l'Hoquei Club Sant Cugat, en aquestes semifinals del Campionat de Catalunya, que es disputen aquest dissabte a Terrassa davant l'Atlètic i l'Egara. Els dos primers classificats accedeixen directament al Campionat d'Espanya, la fase prèvia que es disputa a Sant Cugat, però l'Atlètic i l'Egara han renunciat. Per tant, els dos equips de Sant Cugat ja tenen bitllet per a aquesta fase prèvia. Es disputa a Sant Cugat del 19 al 21 de gener. De l'equip santcugatenc hem pogut parlar amb el tècnic, amb un dels dos tècnics, en aquest cas del Hoquei Club Sant Cugat, l'Oriol Torres. Parla d'aquest cap de setmana, d'aquestes semifinals del Campionat de Catalunya. Quin és el repte?
Les semifinals i podem plantar els dos equips a la final i si no, doncs, bueno, i si almenys un dels dos la pot jugar i aconseguir guanyar el títol de Catalunya, que l'any passat vam aconseguir quedar segons i tercers.
L'objectiu és aconseguir aquest Campionat de Catalunya, però el segon objectiu arribarà a Sant Cugat, amb un total de 8 conjunts dividits en dos grups. Els dos primers accedeixen a semifinals i només el campió i subcampió assoleixen el bitllet definitiu per a la fase final del Campionat d'Espanya, que es disputarà a Màlaga del 19 al 21 de gener. Quines opcions té l'equip, Oriol Torres?
Les semifinals d'aquí a Sant Cugat ens les prenem molt en sèrio per intentar col·locar els dos equips a la Final Six i un cop allà pues, jugar contra els millors d'Espanya. Ja espera la Copa Utense com a campiona de l'any passat i el Màlaga com a anfitrió, però que alhora sempre està també jugant entre els 4-6 millors d'Espanya, així que els rivals segur que seran duríssims si arribem.
El Premi Gros, guanyar el campionat d'Espanya, et dona bitllet per jugar a l'Europeu, una fita que van aconseguir les noies fa més de 2 anys i que, per cert, l'Europeu es va disputar aquí a Sant Cugat, al PAF 3 de la nostra ciutat. Infopodcast, una coproducció de Ràdio Sant Cugat i de La Xarxa.
Gràcies, Joan. I nosaltres deixem aquí l'informatiu migdia d'aquest dilluns 8 de gener de 2024. Recordin que la informació continua constantment a internet, a www.cugat.cat. Gràcies per la seva atenció. Que passi una molt bona tarda.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Infopodcast. L'esport a Sant Cugat.
Què és l'hoquei sala? Doncs un esport, una modalitat esportiva que disputen dos conjunts de 5 integrants i on la pista, o el pavelló, està tancat per parets perimetrals i que també serveixen per acompanyar passades o fins i tot devolucions per acabar en gol. El júnior té molt a dir en aquesta modalitat esportiva i és que els dos primers equips de masculins d'aquesta secció ja s'han classificat per les semifinals del campionat de Catalunya i també s'han classificat per la fase prèvia al campionat d'Espanya, que, atenció, tindrà cita aquí a Sant Cugat del 19 al 21 de gener. Serà el PAF 3. En donem més detalls. Quins detalls hem de donar? Doncs bé, primerament, el júnior participa en dos equips, el Júnior Futbol Club i l'Hoquei Club Sant Cugat, en aquestes semifinals del campionat de Catalunya, que es disputen aquest dissabte a Terrassa davant l'Atlètic i l'Egara. Els dos primers classificats accedeixen directament al campionat d'Espanya, a la fase prèvia que es disputa a Sant Cugat, però l'Atlètic i l'Egara han renunciat. Per tant, els dos equips de Sant Cugat ja tenen bitllet per a aquesta fase prèvia. Es disputa a Sant Cugat del 19 al 21 de gener. De l'equip santcugatenc hem pogut parlar amb el tècnic, amb un dels dos tècnics, en aquest cas del Hoquei Club Sant Cugat, l'Oriol Torres. Parla d'aquest cap de setmana, d'aquestes semifinals del campionat de Catalunya. Quin és el repte?
A les semifinals hi podem plantar els dos equips a la final i, si no, doncs, bueno, ja, si almenys un dels dos la pot jugar i aconseguir guanyar el títol de Catalunya, que l'any passat vam aconseguir quedar segons i tercers.
L'objectiu és aconseguir aquest campionat de Catalunya, però el segon objectiu arribarà a Sant Cugat, amb un total de 8 conjunts dividits en dos grups. Els dos primers accedeixen a semifinals i només el campió i subcampió assoleixen el bitllet definitiu per a la fase final del campionat d'Espanya, que es disputarà a Màlaga del 19 al 21 de gener. Quines opcions té l'equip, Oriol Torres?
Les semifinals d'aquí Sant Cugat ens les prenem molt en sèrio per intentar col·locar els dos equips a la Final Six i un cop allà pues, jugar contra els millors d'Espanya. Ja espera la Copa Utense com a campiona de l'any passat i el Màlaga com a anfitrió, però que alhora sempre està també jugant entre els 4-6 millors d'Espanya, així que els rivals segur que seran duríssims si arribem.
El Premi Gros, guanyar el campionat d'Espanya, et dona bitllet per jugar a l'Europeu, una fita que van aconseguir les noies fa més de 2 anys i que, per cert, l'Europeu es va disputar aquí a Sant Cugat, al PAF 3 de la nostra ciutat. Infopodcast, una coproducció de Ràdio Sant Cugat i de La Xarxa.
Els hits de tots els temps.
A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
La música més propera a tu a Ràdio Sant Cugat. Música a Ràdio Sant Cugat.
Me encontré desnudo en medio del desierto. Confundí sus dunas con olas de mar. Intentando un viejo paso de merengue, me olvidé de que olvidé cómo bailar. Asomado a los barrancos de la noche, sumergido en el sombrero de un disfraz, las criaturas me miraron fijamente y me dijeron: chico, vuelve a tu lugar. Me embriagaron mis anhelos de verdad. Y aún no sé si es que no estuve acertado o realmente lo que quise fue fallar. Me crucé con un amor que yo creía haber olvidado. Su reflejo me hizo ver con claridad. Los aciertos son errores del pasado y los errores un camino que abraza. Los errores un camino que abraza.
música en català a Ràdio Sant Cugat.
Ai, Dolors, porta'm al ball. Avui que ve tothom, avui és quan hi hem d'anar. Ai, Dolors, vindré cap al tard amb un cop de cotxe i t'esperaré a baix. I Dolors, avui entre els caps no hi haurà mirades de complicitat, ni Dolors cap dit despistat que fregui una esquena per casualitat. Avui, Dolors, jo picaré un ritme amb les mans mentre tu treus els tiquets de l'enèsim combinat. Avui, Dolors, proposa un tema al cantant, un que rigui de tu i de mi i d'aquesta història que s'ha anat acabant. Va, Dolors, que avui serem dos nens grans. Res de tonteries, res de ser especials. Un, dos, tres. Un, dos, tres, xa, xa, xa. Te lo punta, te lo punta. I torna a començar. I Dolors, ningú esperarà cap escena dolça davant cap portal. Ni Dolors, cap gran veritat serà revelada quan es faci clar. Avui, Dolors, mourem el cos al compàs d'un tambor accelerat, d'una gran línia de baix.
Quart de tres.